Bon dia, com esteu? Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, divendres 18 d'octubre de 2024. A Sant Feliu de Guíxols veuran sortir el sol d'aquí a 3 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 15 graus. Precipitacions durant tot el dia, localment intenses i acompanyades de tempesta a partir del migdia i la tarda. La temperatura quedarà molt més baixa que els dies anteriors i, sobretot, caldrà abrigar-se. Per tant, si no heu sortit encara de casa, us recomanem agafar un bon abric. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que els preus de lloguer a la costa gironina arriben a màxims històrics, tot i la regulació en aquest lloguer. Però, a més, hem de destacar que la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques Gironines demana que s'apliqui la llei igual per a tots els actors turístics i, a més, respon a les crítiques que ha fet l'Associació Turística d'Apartaments. I hem de destacar que el delegat del govern a Catalunya apunta que cal desenvolupar les obres a les platges de Sant Antoni com més aviat millor. De seguida ho repassarem tot abans, però també hem de recordar que parlarem amb la presidenta de la Fundació Encolliga Girona, Paqui Badosa, perquè aquest diumenge 20 d'octubre se celebra arreu de les comarques gironines la cursa solidària contra el càncer de mama, corre per les mames, i també parlarem amb el director esportiu del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols, Marc Bozo, sobre la 53a regata Guíxols Medes, que se celebrarà també aquest cap de setmana i que organitzen des d'aquest Club Nàutic. De seguida ho repassarem tot, abans però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim la Carme Pons, bon dia. No, primer saludem en Sergi. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
Ara sí, tenim a la Carme Pons també.
Hola, molt bon dia.
També tenim en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Bon dia.
I també tenim a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que tal com avançàvem, el preu dels lloguers a la costa gironina arriba a màxims històrics, tot i la regulació, Mariona.
Segons l'informe de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, els preus del lloguer a la costa gironina han assolit un rècord històric de 745 euros mensuals entre Sant Feliu de Guíxols i Palamós. Aquest augment del 5% respecte a l'any anterior es produeix malgrat la limitació dels preus aprovada el març de 2024.
I també hem de parlar de que la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques Gironines demana que s'apliqui la llei per igual a tots els actors turístics. Carme.
La Federació demana que es reguli de manera més estricta l'habitatge d'ús turístic, igualant-ne les condicions amb la resta d'establiments, com serien els hotels i els càmpings, entre d'altres.
I el delegat del govern a Catalunya apunta que cal desenvolupar les obres a les platges de Sant Antoni com més aviat millor, Carla.
A la visita també va assistir el subdelegat del govern a Girona, Pere Parramon, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, i el regidor de platges del municipi, Raoni Molina.
I canviem de tema perquè hem de destacar que ja ha començat la campanya de vacunació contra la grip i el coronavirus al Baix Empordà, amb diversos punts on no cal demanar cita prèvia, Mariona.
Aquest dilluns ha començat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 per persones entre 60 i 80 anys i també per persones amb malalties de risc. Per parlar d'aquesta campanya ens ha visitat la directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats de Baix Empordà, Anna Rivera, que ha destacat la importància de vacunar-se com més aviat millor.
I també hem de destacar que tres turismes han xocat a Torroella de Montgrí i un d'ells ha acabat bolcat, Carla.
Fins al lloc dels fets de l'accident s'hi van desplaçar el Servei d'Emergències Mèdiques de la Generalitat que van acabar traslladant dues persones, una a l'Hospital Pare Taulí en un estat menys greu i una altra a la Mútua de Terrassa.
I encetem la plana cultural perquè el Museu del Suro de Palafrugell comença un cicle de xerrades sobre la industrialització a les comarques gironines i inaugura també una exposició, Ferran.
El museu comença avui un cicle de xerrades sobre la industrialització a les comarques gironines. Durant 6 setmanes, experts en el sector analitzaran com la indústria surera es va implantar i va transformar el territori i la societat. A part, inaugurarà una exposició sobre el naixement de l'esport modern a Palafrugell i a la resta de Catalunya. Fa un repàs sobre com va evolucionar amb els avenços tecnològics, socials i econòmics de la revolució industrial.
I encetem la plana cultural, la plana esportiva, parlant del Bisbal Bàsquet, Sergi.
Els bisbalencs van jugar el seu primer partit com a locals al pavelló vell de la Bisbal i van patir una contundent derrota davant del Mallorca Bàsquet. La il·lusió que havia generat el triomf a la pista del Tarragona en la primera jornada va quedar una mica esvaïda contra un rival molt potent.
I en futbol, a la Lliga Elite, el Palamós vol oblidar els últims mals resultats.
Sí, i aquests són la contundent derrota a casa davant del Sant Mauro de fa 2 setmanes i la de la passada en què van caure per 3-1 al camp del Castelldefels. Aquesta setmana els blau i grocs reben l'Atlètic Sant Just.
I a la Primera Catalana, un Torroella que sembla que comença a rutllar rebrà el cué.
Els torroellencs, que ja sumen 6 punts amb les 2 últimes victòries aconseguides, reben el Torelló, que encara no ha sumat i que ocupa l'última posició compartida amb el Montcada.
I pel que fa a la Lliga de Segona Catalana, aquesta setmana el Palafrugell rebrà el Bosc de Tosca, el Begur es desplaçarà al camp del Gironès sàbat i el Calonge ho farà a Blanes.
El Palafrugell, que encara no ha sumat cap punt i és cué, rebrà un Bosc de Tosca que té 4 punts. Per la seva banda, el Begur, que té 7 punts i és tercer, viatjarà fins a Girona. I el Calonge, amb 6 punts, visitarà el Blanes, que és segon, amb 8 punts.
I canviem d'esport perquè aquesta setmana el Club Hoquei Palafrugell comença una nova edició de l'Hoquei Lliga Plata.
Els blanquinegres debuten a casa contra el Lloret i esperen fer-ho amb una victòria que els doni confiança en aquest inici de temporada.
I en tenis, Paula Badosa ha accedit als quarts de final del torneig de Ningbo a la Xina.
Sí, després de recuperar-se de la gastroenteritis que va tenir la setmana passada, la beurenca ja ha superat 2 rondes del torneig de Ningbo. A quarts s'enfrontarà a la brasilera Haddad Maia.
I també volem destacar en ciclisme que el Massi Baixter tanca una temporada històrica en la qual l'assoleixen els millors resultats de l'equip.
La irrupció de Paula Blasi, l'excel·lent rendiment en proves de nivell com el Giro de la Toscana i el Tour de l'Avenir i la victòria en les categories Elite i Sub-23 a la Copa d'Espanya han estat alguns dels èxits més destacats de l'equip.
I pel que fa als equips de Girona, torna la Lliga de Futbol a Montilivi després de l'aturada pels partits internacionals.
En l'últim partit disputat a la Lliga, també a casa, els gironins van aconseguir 3 punts molt valuosos davant de l'Atlètic de Bilbao i esperen donar-li continuïtat al bon joc, aquest cop contra la Reial Societat.
I el Bàsquet Girona a millorar la trista imatge de la setmana passada.
L'àmplia derrota per 30 punts de diferència a Fontejau contra el Granada va fer molt mal. Aquesta setmana els gironins visiten la pista del Madrid i intentaran almenys netejar la imatge de la setmana passada.
I l'Uni Girona viatjarà fins a Navarra en la 3ª jornada de la Lliga Femenina.
Les jugadores entrenades per Roberto Íñiguez estan signant un començament de curs espectacular amb tots els partits oficials guanyats fins ara. Aquesta setmana visiten la pista de l'Osés Construcción Ardoy.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà, també passen coses. I és que Israel assegura que ha matat Yahya Sinwar, el líder de Hamas i cervell dels atacs del 7 d'octubre de 2023. El màxim responsable del grup islamista i l'home més buscat per l'exèrcit israelià des de que va iniciar l'ofensiva a la Franja de Gaza ha mort aquest dijous, segons les forces de defensa d'Israel. La televisió pública Khan ha informat que Yahya Sinwar ha estat eliminat. Les forces hebrees asseguren que han eliminat 3 terroristes i que un d'ells és aquest líder de Hamas. També seria el que va planificar els atacs del 7 d'octubre de 2023 a Israel, en què Hamas va matar unes 1.200 persones i en va segrestar d'altres que encara no han pogut tornar a casa. I canviem de tema, però parlem de política internacional, perquè els 27 països europeus arriben a un acord de mínims per una nova política migratòria, i és que es volen explorar noves fórmules per combatre la immigració irregular, però eviten fer referència al model de Giorgia Meloni i les tesis més dures plantejades per alguns líders europeus. Pedro Sánchez ha defensat una immigració més ordenada i legal després de la cimera. El president espanyol ha rebutjat el model italià, que proposa crear un centre de deportació d'immigrants fora del territori europeu. El president espanyol demana afrontar el repte amb una visió humanitària. I parlant de Pedro Sánchez, hem de destacar que el president espanyol no descarta que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s'hagi beneficiat indirectament del frau Hisenda comès per la seva parella Alberto González amb la compra de mascaretes durant la pandèmia, i li demana que dimiteixi. I és que el president espanyol ha sigut molt contundent aquest dijous a la nit des de Brussel·les, on Sánchez ha defensat la feina del fiscal general de l'Estat i ha recordat que les acusacions contra Álvaro García Ortiz sorgeixen del frau a Hisenda de la parella d'Ayuso, però que ara l'entorn de la presidenta madrilenya està intentant capgirar el relat. Sánchez ha assegurat que García Ortiz ha fet el que havia de fer, que és perseguir el delinqüent i combatre la notícia falsa. Per això ha donat suport a la decisió del fiscal general de continuar al càrrec. Doncs veurem com acaba evolucionant també tota aquesta problemàtica entre PP, PSOE i també el poder judicial. I abans de continuar amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, fem un repàs a la previsió meteorològica. I és que hem de destacar que aquest serà l'últim dia d'inestabilitat, ja que mantindrem el cel amb força núvols, amb estones de cel cobert. Les precipitacions s'allargaran durant tot el dia, localment intenses i acompanyades de tempesta a partir del migdia i la tarda. La temperatura, però, quedarà molt més baixa que els dies anteriors. Per tant, com dèiem, caldrà agafar l'abric. De cara al cap de setmana torna l'anticicló i hi haurà un domini del sol, però, com dèiem, amb temperatures més baixes. Per tant, comença aquesta tardor a mitjans d'octubre i la intenció és aprofitar-la. Per tant, agafeu els abrics i gaudiu una mica també del fred que ens acompanyarà aquest cap de setmana. I abans de seguir amb el repàs informatiu i de fer aquesta entrevista a la presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, Paqui Badosa, escoltem el comentari d'avui de Montse Faura.
Sempre he tingut el mar a prop, formant part de la meva vida. De petita, passava els estius amb la meva família a les cases d'Alcanar, on vaig aprendre a trimar les veles i a gaudir de la vida d'un petit poble mariner. Amb els anys he viscut en diversos llocs, probablement condicionat pel meu caràcter i professió, però sempre a la vora del mar. Després de més d'una dècada a l'Empordà, he recuperat la connexió amb els estius de la meva infància i és Palamós on trobo el meu recer mariner. Sovint m'apropo al port pesquer per conversar amb els pescadors mentre fan l'esfollada del peix. La subhasta, el museu de la pesca, la vida nàutica mantenen la identitat marítima que em fa bategar, gestionant la convivència entre la comunitat local i el turisme i preservant alhora l'entorn marí. Tan a prop, tan lluny, Palamós, amb el seu suport pesquer i vida marinera, contrasta amb la Copa Amèrica que es celebra aquests dies a Barcelona. Tot i la proximitat geogràfica, els models de relació amb el mar són oposats. A Palamós es preserva el patrimoni marítim. A Barcelona, la Copa Amèrica ha ocupat espais públics com a platges i molls per adaptar-se a un esdeveniment destinat a projectar la ciutat i generar beneficis econòmics sense dialogar amb el mar. Malgrat les més de 50 milles nàutiques que separen Palamós de Barcelona, les dues realitats reflecteixen maneres diferents de gestionar i viure al mar. Jo, sens dubte, em quedo de lluny amb la proposta de Palamós.
Doncs es quedem amb la proposta de Palamós i també a gaudir d'aquest divendres. Moltíssimes gràcies, Montse Faura, per el comentari d'avui. I aquest 20 d'octubre, la Fundació Encolliga Girona vol tenyir els carrers de rosa per recaptar fons contra el càncer de mama, per commemorar també aquesta jornada per aquesta lluita contra aquest tipus de càncer. I és que torna la cursa Corre per les Mames, que se celebra arreu de les comarques gironines. I per parlar-ne una mica més d'aquesta proposta i també de totes les activitats que podrem trobar al llarg d'aquests diferents municipis que participen a la proposta, ens visita la presidenta de la Fundació Encolliga Girona, Paqui Badosa. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per estar aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal per parlar una mica més sobre la proposta, però m'agradaria preguntar-li, primer de tot, per qui no conegui encara què és la cursa Corre per les Mames, què és, què hi podem trobar i quins municipis hi participen?
Mira, primer de tot agrair-vos que ens dongueu veu, per tant, genial i gràcies, eh? Mira, el Corre per les Mames, aquesta ja és la 5a edició i evidentment és per commemorar aquest dia tan important del 19 d'octubre, no? El Dia Internacional del Càncer de Mama, i per tant, com tu molt bé has dit, és per tenir les poblacions de color rosa, o si més no, de sumar-te a la iniciativa, i per visibilitzar doncs, aquest tema del càncer de mama en aquest cas. Que també vull apuntar que n'hem d'oblidar que n'hi ha d'altres, eh? I tots es mereixen l'atenció i tal. Però aprofitant que és aquest 19 d'octubre, doncs, que és aquest càncer de mama, doncs per això tenirem la província, perquè molt contentos, he de dir que són 25 poblacions que s'han sumat 25. A la iniciativa. Són poblacions on la Fundació Encolliga hi té delegacions, i per tant doncs, cada una d'aquestes ha preparat amb molta il·lusió aquesta caminada, cursa, perquè no oblidem que és per tothom, eh? Vull dir que no és el córrer, és perquè queda, mira, queda un nom bonic, diguem-ne, però que és per totes les possibilitats, diguem-ne, pots anar caminant o pots anar, quasi diríem, cotxet, val? Llavors, com tu deies, amb 25 poblacions pràcticament cobrim totes les diferents comarques de la província de Girona.
A mi em sorprèn perquè no m'esperava que hi hagués tantes poblacions, vull dir, 25, pot ser que sigui l'any en què hi hagi més poblacions participants, perquè en anteriors edicions havíem parlat de 20, però 25 està molt bé.
Sí, estem contents. Nosaltres tenim la sort, la veritat és que ho dic molt contenta i agraïda, diguem-ne, a tota aquesta gent que ens ajuda, doncs que fem la proposta i llavors, bueno, no, han de coincidir coses, ha de coincidir que te vagi bé aquells dies doncs, de preparar-lo, perquè entendràs que és una moguda important per tota aquesta gent,
oh, sí.
Que torno a repetir el meu agraïment, i doncs, bueno, de mica en mica, i aquest any 25, sí, estem molt contents perquè és l'any que hi ha hagut més gent. Aprofito també per dir que ara aquest moment ja són més de 4.500 persones apuntades online, i això ja és 1.000 més que l'any passat, per tant, bueno, estem esperançats i contents de pensar que aquest any arribarem als 6.000 participants, participantes, que això està super, super bé que hi hagi, doncs, això. Tanta gent que us vulgui sumar a una causa tan bonica com aquesta.
Perquè entenc que encara hi ha la possibilitat, no, de fer una inscripció, és a dir, si ens estem repensant allò a última hora, a veure si podem anar o no, encara podem inscriure'ns.
I tant. El més important, penso jo, és sumar-se a aquesta causa, i a vegades, no, com qualsevol persona del món, dius, ostres, és que no tinc clar aquest diumenge si puc o no, val? Llavors, sempre es pot fer presencial. El que passa és que sí, és cert, és que si t'has inscrit prèviament, tens aquesta samarreta commemorativa per l'ocasió, diguem-ne.
Exacte.
I, evidentment, si és allà, doncs no la tens. Tindràs un altre detallet, això sí, sempre de la vida, val? Des de l'agraïment, però no tindràs aquesta samarreta això, commemorativa, que sempre, cada any, doncs, triem algun il·lustradora, algun dissenyadora gràfica, que la dissenyi, vale? I aquest any és de la Olga Cantalosella, vale? Que és de Metge Disseny Il·lustració, que ens l'ha fet i que també un any més és molt bonica.
Clar, m'agradaria parlar de la samarreta, perquè és un dibuix, no, d'una dona precisament que fa aquesta acció de córrer. Clar, quan decidiu triar el disseny i com us arriba, no, aquesta proposta?
Sí, mira, això que t'ho dic, aquesta és la 5a edició, la primera la vam dissenyar nosaltres, i llavors ens va ocórrer que estaria molt xulo que cada any anar canviant, no, d'estil i tal, perquè clar, evidentment cadascú, no, té les seves característiques o la seva manera de fer, i que a més seria bonic... Doncs...
Ui!
Ai, Paqui! Ui. S'ha disparat aquí, s'ha disparat el... Treu el Bluetooth.
Ai. Espera, que perdem la trucada, coses del directe. Paqui Badosa?
Pengeu, sisplau, perquè és que se li ha disparat el... Doncs... el Bluetooth a un altre cotxe.
Doncs crec que tornem a penjar i tornem a contactar en uns segons.
Sí, sisplau.
Doncs posem una mica de música abans de continuar, posem Sant Tornem-hi de Mama Duixa.
Vinga, Sant Tornem-hi, m'has deixat tot pelat. Vinga, Sant Tornem-hi, i amb ditrons un altre cop. Vinga, Sant Tornem-hi, la flor al cul que ja no val. Fins un altre i merci. Ai, tantes ganes que tenies de mi. Ara em diuen que m'he d'animar. Ja no queda una foto a Instagram. Se'm fa gran el meu llibre. Vinga, Sant Tornem-hi, i amb ditrons un altre cop. Vinga, Sant Tornem-hi, la flor al cul que ja no val. Fins un altre i merci. Ai, si la cosa jo ja sé com va. La pràctica estic levantat. Molt bonic el missatge final.
I tornem a recuperar l'entrevista perquè tornem a tenir a Paqui Badosa, que hi ha hagut un moment de tall del telèfon en directe. Paqui Badosa, bon dia.
Hola, bon dia de nou.
Bon dia de nou. Bon dia de nou. Recuperem la trucada, coses del directe, no passa res. Estàvem parlant d'aquest projecte, estàvem parlant de com heu aconseguit, no, que aquesta dissenyadora conformi les samarretes d'enguany per l'edició d'aquesta cursa de córrer per les mames que organitzeu des de la Fundació Oncolliga Girona.
Sí, no sé en quin punt ens havíem quedat, però et comentava que...
Cap problema.
Això, que exacte, no passa res. El primer any, doncs, això vam dissenyar, llavors se'ns va ocórrer que estaria bé que fos una dona qui la dissenyés, i així, doncs, hi hauria, no?, unes diferències, perquè cadascú som diferents, estils, maneres de transmetre aquest missatge, no? El primer any ens vam posar nosaltres en contacte amb una noia, i molt bé, molt xula, i ara tenim la sort de que cada any ja tenim alguna dona, noia, tant si val, que ens diu: ei, puc dissenyar la samarreta de l'any que ve? Per tant, mireu que bonic, no? Que
sí,
hi hagi tantes iniciatives solidàries i boniques. Per dir-vos que ja s'ha posat en contacte una noia per la de l'any que ve.
Ostres!
Primer que vem aquesta, i llavors ja ens trobem, però ho dic des de l'agraïment i des de l'alegria, no? Mm-hmm. De que, bueno, que aquest món, diguem-ne, és molt bonic, encara que a vegades no ens ho sembli, doncs hi ha gent molt, molt, molt bonica.
Mm-hmm. I, esclar, a mi m'agradaria preguntar-li, perquè totes les donacions d'aquesta cursa aniran al projecte Guapes i Valentes, que organitzen també des de la Fundació. En què consisteix aquest projecte i com beneficia les pacients de càncer de mama?
Sí, una mica, és de fet, és la manera i l'objectiu pel qual es va crear l'Oncolliga, que és donar tot el màxim de serveis, doncs, per la gent que passa un procés oncològic, val? Sèrie al costat, això és important. Llavors, tot aquest pack de Guapes i Valentes doncs aporta, diguem-ne, doncs mira, des del suport psicològic importantíssim, des del banc de perruques, des del tema d'assessorament amb nutrició, assessorament amb sexualitat, importantíssim també, tot el tema de drenatge limfàtic, tot el tema de poder fer marca nòrdica, que és interessantíssim, no?, pel fet de amb els pals, doncs, enforteixes tot el tema dels ganglis que possiblement han estat afectats amb una operació, en poder fer un aquagym, per tant, tot aquest pack de serveis que nosaltres podem oferir a totes aquestes dones i homes. No oblidem que el càncer de mama, encara que a vegades no ens ho sembla, també afecta algun home, encara que en menys quantitat. Doncs tot aquest pack l'oferim a tota aquesta gent, evidentment, gratuïtament, i tot això es pot fer, i és gràcies, doncs, a iniciatives com aquestes i tota la gent que ens ajuden i que se suma i que aporten, doncs, el seu donatiu, diguem-ho així. I amb tot això nosaltres podem, doncs, tenir tot una sèrie de professionals que fan totes aquestes tasques.
Mm-hmm. Perquè parlava, no, de que per aquesta edició hi ha 4.500 persones ja apuntades, però sí, que se n'esperen 6.000 arreu de comarques gironines. A mi aquestes xifres em sorprenen perquè penso que la població que tenim ara mateix entenc que està més conscienciada, no?, cap a la lluita contra el càncer i a més, potser, no?, aquesta experiència personal o propera que molts tenim, no?
Sí, malauradament tothom, qui més coneix alguna persona o molt propera o, si més no, del teu entorn. I això és així, és una realitat. Ens hem de quedar també, penso que la investigació va evolucionant, gràcies a Déu, i que, per tant, no, sempre hi ha un índex de supervivència cada vegada més alt, i crec que és important quedar-nos amb aquesta xifra, no? Però és així, vull dir que tothom estem molt sensibilitzats, això és important, perquè ho hem d'estar-ho, i jo ara aprofitaria també per dir que aquesta sensibilització ens ha de servir perquè la gent fem molta prevenció, que això uh-huh. és molt important, val? Vull dir que quan hi som hem de solucionar o acompanyar i treballar, doncs, per tenir un resultat final positiu, però no ens oblidem que la prevenció sempre en tota la població de qualsevol edat és important, i per tant també aprofito la veu que em doneu per recordar aquest tema, que és molt important.
Prevenció en el sentit de intentar anar al metge, tenir les revisions al dia, però a més tenir un estil de vida saludable, no?
Exacte, les dues coses. És a dir, començaria que aquest estil de vida saludable ens ajuda a tot i, evidentment, doncs també, no?, a ser una mica un fre a possibles alteracions que després puguin sorgir, que no és definitiu, vull dir, això també ho hem de tenir clar, vull dir, gent molt sana i gent que es cuida molt, doncs, pot tenir aquesta entrebancada, aquesta mala sort, allò del que diguem, no?, ha tocat, no? Però és cert que un bon estil de vida ajuda, això sens dubte, val? I llavors, més enllà, el tema d'escoltar el teu cos, el teu, per exemple, amb el càncer de mama, importantíssim fer-te les pròpies palpacions, no? Que qualsevol cosa que detectis, com més aviat, millor, evidentment, més aviat podem, o poden, el servei mèdic, evidentment, no?, treballar-hi, i sempre, com més aviat pots actuar, més aviat pots tenir bons resultats.
I ja per acabar, això és una pregunta ja una mica més personal, però vostè serà en alguna d'aquestes curses arreu de les comarques gironines? La podrem trobar per allà?
I tant. En aquest moment, t'he de dir que amb 25 és allò de... amb totes m'agradaria ser, la veritat és sí. aquesta, val? Perquè m'encanta saludar a tothom qui des de bon matí seran allà treballant, i ja porten dies també dedicant-hi molt de temps, per tant és com m'agradaria abraçar-los i agrair-los a totes, això és impossible, i demà de matí decidiré a on vaig, depenent, perquè mira, t'explico que Oncolliga dona la casualitat que aquest cap de setmana també fa l'Oncobike, saps?
Exacte, és veritat.
Com que això és el dissabte, plegarem molt i molt tard, per tant, potser depenent de l'hora, t'ho dic amb tota sinceritat, escolliré una població més propera.
Exacte,
a Girona,
normal.
Que és en aquest moment però hi seré, sens dubte.
Doncs esperem que vagin molt bé aquestes dues proves, tant l'Oncobike com la cursa Corre per les Mames, que se celebrarà arreu de comarques gironines. Per tant, per aquells que encara no estiguin apuntats, s'hi poden apuntar, i a més
poden apuntar.
Exacte.
I tant, i tindran una motxilleta moníssima, tal, que no serà la samarreta, però entenc que tothom sap que per poder tenir la samarreta ha de ser prèviament, perquè hi ha d'haver un encàrrec. Vull dir, és normal, no?
Exacte.
I per tant, així serà.
Sí, vale? Sí. Doncs moltíssimes gràcies, Paqui Badosa, presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, per aquests minuts aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, i també en emissió a Ràdio Bisbal, i esperem que vagi molt i molt i molt bé aquestes dues proves d'aquest cap de setmana. Moltíssimes gràcies.
No, moltes gràcies a vosaltres, que sempre que ens doneu veu, doncs esclar, tot és més fàcil, no?, d'arribar a tothom, diguem-ho així.
Molt
Val?
Bé.
Val? Doncs apa.
Que vagi
que
molt bé.
Que tingueu un molt bon dia.
Adéu, igualment.
Adéu.
I nosaltres, abans de continuar amb el Supermatí, escoltem una mica de música amb Ginestar i Només Viure.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop, ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por, fent el mort, la vida passa igual. Però és que
sóc el mar. Vull que les onades i la sal siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi sigui per què ha de passar. Si el mar és l'amor, jo sóc el mar. Vull que les onades i la sal siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi sigui per què ha de passar. Jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd. Fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu. Ja no faig el mort sempre viscut. Potser la deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és l'amor, jo sóc el mar. Vull que les onades i la sal siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi sigui per què ha de passar. Sigui per què ha de passar.
I quan passen gairebé dos minuts per dos quarts de nou, comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I és que hem de destacar que els preus del lloguer a la costa gironina arriben a un màxim històric malgrat la regulació, amb una mitjana de 745 euros mensuals, Mariona.
Un informe de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona revela que els preus de lloguer a la costa gironina, especialment a les localitats de Sant Feliu de Guíxols i Palamós, han assolit un màxim històric de 745 euros mensuals, un increment del 5% respecte al 2023. Aquest augment es produeix malgrat la regulació de preus aprovada el març del 2024, que pretenia frenar l'escalada dels preus. La pressió turística i la forta demanda residencial en aquesta àrea han superat l'impacte de la mesura. L'informe també destaca que les altres zones de la província han tingut augments més moderats, com Girona Ciutat, on els preus s'han situat a 781 euros, un increment de l'1,6%, i Figueres amb un increment de 1%. En canvi, Olot, els preus han baixat lleugerament amb una disminució de l'1,1%. A més, l'informe subratlla una disminució en els nous contractes de lloguer, amb caigudes del 15% a la costa gironina i el 17% a Girona Ciutat, fet que s'atribueix a una oferta cada cop més reduïda, mentre que la demanda es manté alta, creant una tensió que impulsa encara més els preus.
I canviem de tema perquè la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona surt en defensa del seu president Antoni Escudero davant les crítiques per part de l'Associació Turística d'Apartaments. La Federació continua insistint en la necessitat de regular els habitatges d'ús turístic per garantir la convivència amb els residents i evitar els problemes que actualment afecten el sector. Carme, què més en sabem?
La federació ha sortit en defensa del seu president després de les declaracions fetes per la presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments, Esther Torrent, i el seu pare, Lluís Torrent. Les crítiques es van produir arran del discurs d'Escudero durant la celebració del Dia Mundial del Turisme, en el qual es va destacar la necessitat de regular els habitatges d'ús turístic per a garantir la convivència amb els residents i evitar els problemes que afecten el sector a dia d'avui. A la província de Girona hi ha registrats prop de 52.000 establiments turístics, entre hotels, càmpings, cases rurals, apartaments i habitatges d'ús turístic. D'aquests, els habitatges d'ús turístic representen el 92% del total d'establiments i suposen el 49% de les places d'allotjament, amb més de 221.000 places disponibles. La federació es pregunta com pot ser que aquest tipus d'allotjament, que representa una part tan important del sector, no estigui subjecte als mateixos requisits normatius que els hotels o els càmpings, entre d'altres. Segons l'entitat, això provoca una competència deslleial dins el sector, ja que els habitatges d'ús turístic no han de complir amb les mateixes exigències legals. Això afavoreix un creixement desmesurat i la massificació d'aquest tipus d'allotjament, i alhora comporta problemes a la convivència amb els veïns. Per tal de revertir aquesta situació, la federació demana que reguli de manera més estricta aquest tipus d'allotjament, igualant-ne les condicions amb la resta d'establiments turístics. Així mateix, coincideixen amb l'Associació Turística d'Apartaments en la necessitat de dur a terme més inspeccions per combatre els apartaments il·legals, que operen fora de la normativa i perjudiquen la imatge del sector. És en aquest context que la federació recalca la importància d'adoptar mesures contundents per evitar que el nombre d'habitatges d'ús turístic continuï creixent sense control, generant tensions entre residents i turistes. Consideren que una regulació més clara i efectiva podria garantir una convivència pacífica i una major equitat entre tots els actors del sector turístic.
I canviem de tema perquè el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha visitat aquest dijous al matí la platja d'Es Monestria a Sant Antoni de Calonge, després que el passat mes de setembre es posés en marxa la licitació pel projecte d'estabilització de les platges de Sant Antoni i d'Es Monestri. A la visita també hi van assistir el subdelegat del govern a Girona, per Ramon, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, i el regidor de platges del municipi, Raoni Molina. Carla, què més en sabem?
Carlos Prieto recorda que el canvi climàtic és una realitat i ens hem d'adaptar. Per mirar de fer aquests canvis, Prieto és conscient que des de la Direcció General de la Costa i el Mar estan impulsant projectes per mirar d'adaptar les línies de costa a aquest canvi climàtic. Aquest passat mes de setembre van iniciar-se la licitació del projecte de l'estabilització de les platges del municipi. El projecte, que té un cost de 4,2 milions d'euros, preveu la construcció de dos dics. El primer, un dic corbat emergit de 150 metres que allargarà el que es troba actualment a la Riera Ubí, i l'altra és la construcció d'un segon espigó a la platja d'Es Monestri, també corbat i emergit de 215 metres de longitud. Aquest darrer dic continuarà amb 100 metres més d'un espigó submergit a mig metre. A més, Carlos Prieto admet que transportaran més de mig milió de metres cúbics de sorra de bancs de sorra marins per poder crear àrees de sorra més extenses a la zona de platges, d'una amplada mínima de 50 metres.
Volem ajudar el conjunt dels municipis de totes les demarcacions de Catalunya que tenen, doncs, evidentment, doncs, platges i que tenen també, doncs, un important de dependència o una important, doncs, influència al sector turístic.
El delegat del govern a Catalunya admet que el projecte té diferents fases de desenvolupament. Els espigons es podran consolidar de manera més ràpida que la col·locació del mig milió de metres cúbics de sorra, ja que per desenvolupar aquesta acció cal veure des d'on es pot extreure aquesta sorra. Per això descarta donar qualsevol data d'execució i finalització del projecte. Admet, però, que la voluntat és fer-ho com més aviat millor.
I la campanya de vacunació contra la grip i el coronavirus arrenca al Baix Empordà en punt, sense cita prèvia, i recomanacions de vacunar-se aviat. Què més en sabem, Mariona?
Per parlar-nos d'aquesta campanya, ahir ens va visitar Anna Rivera, directora assistencial de Serveis Saluts Integrats de Baix Empordà. Aquest dilluns va començar la vacunació i s'adreça a persones de 60 a 80 anys, així com a persones amb malalties de risc i infants de 6 mesos a 5 anys, que es vacunaran només contra la grip. Rivera va subratllar la necessitat de vacunar-se el més aviat possible, ja que les vacunes triguen 2 setmanes a fer efecte.
Llavors, la vacuna és l'única manera que tenim d'evitar aquestes infeccions, tant el Covid com la grip. Llavors, per això diem, home, no te la juguis. Si vius amb persones grans, com si tens patologies cròniques, com si tens nens, no te la juguis, o estàs embarassada, no te la juguis, vine i vacuna't.
A més, Rivera va explicar que s'han habilitat diversos punts de vacunació sense cita prèvia, com el CAP de Palafrugell, que s'ha desplaçat als barris, i l'Hospital de Palamós, on s'ha obert una consulta especial per vacunar tant pacients com acompanyants. La campanya, que s'allargarà fins al gener o febrer, té com a objectiu vacunar el 70% de la població de risc, tot i que l'any passat només va arribar a cobrir entre un 30% i un 40%.
I canviem de tema perquè els bombers van treballar aquest dimecres a la tarda en un accident a Torroella de Montgrí, a la C31, on s'hi van veure implicats 3 cotxes. Als passats 8 minuts de les 3 de la tarda es va rebre l'avís del xoc entre 3 turismes, on un d'ells va acabar bolcat. Carla, què més en sabem?
En aquest darrer vehicle bolcat, una persona va acabar atrapada a l'interior del turisme. Va ser llavors quan les 4 dotacions dels bombers, que eren al lloc dels fets, van aconseguir alliberar-la. Fins al lloc de l'accident també s'hi van desplaçar els serveis d'emergències mèdiques de la Generalitat, que van acabar traslladant 2 persones. Una a l'Hospital Parc Taulí, en estat menys greu, i una altra a la Mutua de Terrassa. Per aquests serveis es van activar 4 unitats del SEM.
I canviant de tema perquè el Museu del Suro comença avui a les 7 de la tarda un cicle de xerrades sobre la industrialització a les comarques gironines. Durant 6 setmanes, experts en el sector analitzaran com la indústria surera es va implantar i va transformar el territori i la societat. Els diferents punts de vista permetran entendre més com va ser la societat que va donar origen als pobles i viles tal com es coneixien actualment. Les xerrades s'organitzen amb el suport de la Càtedra d'Estudis del Suro de la Universitat de Girona. Ferran, què més en sabem?
La primera trobada d'avui a les 7 de la tarda tractarà sobre la primera industrialització vista pels seus contemporanis. Anirà a càrrec de la doctora en Ciències Humanes del Patrimoni de la Cultura, Celine Mutoxicola. A més, és llicenciada en Història i Geografia i té un màster europeu en mètode avançat d'investigació històrica en Història Contemporània. Ho explica Laura Requena.
Especialista en l'estudi d'hospicis i institucions de caritat, que s'ha endinsat en la recerca sobre la família i el treball femení, amb una conferència anomenada La primera industrialització vista pels seus contemporanis.
El 25 d'octubre, el doctor en Història Contemporània, Miquel Gutiérrez Poch, parlarà sobre el procés d'industrialització gironina en el context català, en especial sobre la producció de paper. El ponent està especialitzat en la transferència tecnològica, la manufactura tradicional i el sector paperer. El 8 de novembre s'analitzarà la premsa i publicitat en una societat en transformació. La xerrada anirà a càrrec de Lluís Costa, que és doctor en Història i especialitzat en Arxivística i Història de la Comunicació i les seves relacions amb la societat. Ha aprofundit en l'estudi de la comunicació local.
I les trobades continuaran el 15 de novembre.
En aquest cas, s'analitzarà el desenvolupament hidràulic i del territori en la industrialització gironina entre el 1850 i el 1930. El doctor en Medi Ambient, David Pavón, en farà una anàlisi. És especialista en la recerca sobre l'aigua i s'ha centrat en el patrimoni fluvial, la geografia històrica dels espais fluvials i els projectes de gran obra hidràulica. El 22 de novembre, Xavier Martí farà un passeig per les colònies industrials. Martí és historiador i periodista especialitzat en història industrial i s'ha centrat en colònies, habitatge obrer i les relacions entre premsa i societat. I el cicle de xerrades acabarà el 14 de desembre amb la projecció del documental Picant pedra, hem tornat a fer calç tradicional al forn gran de Fonteta. La trobada anirà a càrrec d'Antoni Martí i Josep Matés. Martí és documentalista, cineasta, productor i director i destaca la seva recuperació del patrimoni audiovisual de les comarques gironines. I per altra banda, Matés és ceramista i autor de nombroses exposicions i projectes artístics. Està molt vinculat en la conservació del patrimoni natural i cultural de la zona de les Gavarres i en recuperar espais d'interès etnològic com la Carbonera o el Forn de Calç, entre altres. Totes les xerrades seran a l'Auditori Miquel Vinca i Meyer del Museu del Suro a les 7 de la tarda.
I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Troye Sivan i Got Me Started. He's got the personality, not even gravity could ever hold him down. He's got the sexuality of a man who could take a room and drown it out. Inching closer to the sunrise, now we're standing eye to eye. I wanna tell you what's on my, on my mind. Let's go. You just got me started, and I don't think I can stop it. And I don't wanna go home alone, alright. Oh baby, baby, why can't I be honest? Gonna miss using my body, fuck it up just like this body did tonight. Got that hot chemistry, you and me, we'll make it out this house. We should experiment, even
detriment if whoever's on the couch. Oh yeah, inching closer to sunrise. Now we're laying side by side. I wanna tell you what's on my head, on my mind.
You just got me started, then I don't think I can stop it. And I don't wanna go home alone, right? Oh baby, baby, why can't I be honest? Kinda misusing my body, fuck it, just like this body did tonight.
I el Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols es prepara per acollir la 53a edició de la regata Guíxols Medes, que se celebrarà aquests 19 i 20 d'octubre. Aquesta és una de les competicions més importants de la regió i per parlar-ne tenim amb nosaltres el director esportiu del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols, Marc Bozo, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot m'agradaria preguntar-li quantes embarcacions participaran en la regata.
Mireu, a l'edició d'enguany tenim una quinzena d'embarcacions que participaran, totes elles distribuïdes en tres categories: la categoria dels que naveguen en solitari, a dos i en tripulació.
I quants membres de tripulació hi poden haver en aquestes embarcacions?
Mira, no hi ha un número específic, però sí que nosaltres tenim calculada una mitjana que solem calcular unes 6 persones de tripulació, normalment.
Per tant, més o menys 6 persones en aquestes que van amb embarcació conjunta i la resta van en solitari, no?
Ah, exacte. I la categoria A2, que són dues persones a bord del creuer, del barco.
Perquè, més o menys, quantes milles nàutiques han de recórrer aquestes embarcacions, no?, per completar tota la regata?
Mira, amb la vela, a diferència d'altres esports, com que depenem de la meteorologia i en aquest cas sobretot del vent, això ens pot fer variar una mica les milles, però ho tenim estipulat amb un recorregut de 75 milles que dependrà del temps que ens trobem aquest cap de setmana. La previsió a dia d'avui és una mica de vent, una mica fluix, però intentarem mantenir a la mesura del possible el recorregut d'altura, que és aquest de 75 milles.
Perquè el temps pot canviar en qualsevol moment, no?
Sí, aviam, hi ha previsions en diferents partes meteorològics i diferents previsions que anem llegint durant la setmana prèvia a la regata, però, ja mirant-ho avui, que falta un dia per l'inici de la competició, és bastant fiable.
Per tant, tindríeu alguna alternativa per si no poguéssiu celebrar la regata aquest mateix dia, si, per exemple, diumenge hi hagués millors condicions?
Aquest esport és una mica complicat quan parlem de moure dates, perquè estem parlant de que hi ha gent d'altres esports, d'altres regions de Catalunya que han vingut fins aquí per celebrar aquest cap de setmana. Llavors, en cas de meteorologia adversa o de vents més fluixos dels previstos, intentaríem modificar en la mesura del possible el recorregut. escurçant-lo, o sigui, allargant-lo no, perquè ja tenim establert aquest, aquest recorregut de 75 milles que passa per les Medes, d'aquí el nom de la regata.
Exacte.
Però en cas de vents algo més fluixos, sí que mirem sempre d'adaptar el recorregut per tal que tots els participants, o si no gairebé tots, puguin finalitzar la regata.
Perquè vull dir, la regata que porta el títol de Guíxols Medes, surt de Sant Feliu, entenc que recorre tota la zona litoral del Baix Empordà i arriba fins a les Illes Medes. Vull dir, entenc que és un circuit complicat, no?
Bueno, és un circuit costaner que originalment sí que recorria tota la costa, diguem, del Baix Empordà fins a arribar a les Medes i tornar, un total de 40 milles. I des de fa uns 4-5 anys fins a dia d'avui, aquest circuit el vam modificar perquè sortissin unes milles de més i així poder incloure la nostra regata dins del Campionat de Catalunya d'altura.
Perquè...
D'aquesta manera fem un triangle.
Sí.
Sí, sí, perdona, digui.
No, perquè, per exemple, aquest porta el sistema de mesurament internacional, no?, també.
Sí, exacte, perquè, bueno, el sistema ORC, que és el sistema que ara mateix s'està corrent a Catalunya per la classe creuer, i bàsicament, per qui no ho conegui, és un sistema que permet embarcacions de diferent tipus que puguin competir entre elles a nivell de temps. El que et fa és compensar els barcos més ràpids amb els més lents i que puguin competir tots junts entre ells.
I entenc que és una prova puntuable també, no? Vull dir que entenc que és, forma part, no, del circuit?
Ah, exacte. Exacte. El Campionat de Catalunya és tota una sèrie de circuits de regates que, bueno, i la Guíxols Medes, gràcies a haver fet aquesta ampliació a 75 milles, ens les han pogut incloure en aquest circuit de regates a nivell català.
I a mi el que em sorprèn és que celebreu la 53a edició i, a més, si no vaig errada, l'heu fet de manera ininterrompuda. Esclar, és una regata totalment consolidada, però com s'ha aconseguit allargar tant en el temps i, a més, tenint en compte això, no?, que s'ha pogut mantenir en totes les seves edicions.
Sí, mira, hi ha un matís en, aquest, en aquesta frase, que és organitzada ininterrompudament.
Sí.
Òbviament, amb aquests 53 anys hem tingut edicions en què hem tingut o bé massa vent o massa poc, però sempre, sempre s'ha portat a cap l'organització i hem acollit totes les embarcacions participants inscrites a les regates de totes les edicions. I, bueno, jo, òbviament, per la meva edat, no he pogut estar a les 53 edicions, perquè, a més, estic al Club Nàutic de Sant Feliu farà uns 6-7 anys, però sí que per la 50a edició es va fer un llibre per commemorar els 50 anys de la regata i m'he pogut llegir tot el llibre i tenir una mica referències i tota la història d'aquesta regata per conèixer-la millor.
A més, suposo que hi haurà gent del club que sí que haurà vist la 53.
Ah, exacte. Afortunadament tenim gent del club que porta molts anys sent soci, formant part d'aquesta entitat. I gràcies a ells, són ells qui ens han anat transmetent totes aquestes no sé com explicar-ho ara.
Aquestes tradicions, potser, sí.
Sí, totes aquestes tradicions, característiques de la regata, història, i gràcies a ells m'han pogut transmetre, diguem, el mateix sentiment que tenen cap a aquesta regata.
I ja per acabar, vull dir, m'agradaria preguntar-li, com s'estan preparant els equips, quina és la sensació, no?, aquestes horetes abans de... perquè, vull dir, és demà el primer dia de competició, com es nota l'ambient al municipi, des del club, esteu fent els últims preparatius ja?
Sí, no, ja portem aquesta última, dues últimes setmanes, estem ultimant detalls. Una regata és una cosa que tampoc s'organitza d'una setmana per l'altra, perquè hi ha personal que hi ve a treballar, és una organització que hi ha darrere que tampoc es pot organitzar d'un dia per l'altre. I a nivell d'ambient al club, doncs nosaltres acollim a les embarcacions que venen de fora, els hi donem amarrament gratuït perquè puguin estar en el nostre club com a mínim una setmana abans, i si venen de fora, que tinguin temps a fer el transport de pujada del barc, de l'embarcació del seu port fins al nostre, no? I fins ara, doncs, hi ha hagut un temps molt tranquil, perquè la gent entre setmana treballa, però sí que és veritat que a partir d'avui és quan els que ja tenen el barco aquí començaran a venir. Aquesta nit tenen un sopar aquí al Tinglado, previ regata. I res, la veritat que ja esperant amb ganes que arribin tots els participants, a trobar-nos tots i demà tenir la millor meteorologia possible perquè es pugui portar a cap.
Exacte, doncs esperem que així sigui i us donem les gràcies per aquests minuts aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal i donar a conèixer una mica més tota la complexitat de la regata que tindrem aquest cap de setmana a tota la badia del Baix Empordà, perquè qui s'acosti a la costa podrà veure una mica aquestes embarcacions passant i fent aquest recorregut.
Ah, exacte. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, que vagi molt bé.
Tothom que s'acosti i que sapigueu que a partir de les 11, a les 12, sortirem de Sant Feliu i anirem navegant per la costa fins a arribar a les Medes.
Doncs deixem això apuntat. Moltíssimes gràcies, Marc Bozo, per aquests minuts a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. Gràcies i que vagi bé.
I igualment, gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia. I nosaltres, abans d'acabar, fem un repàs a la previsió esportiva pel que al cap de setmana, perquè el Bisbal Bàsquet van jugar el seu primer partit com a local al Pavelló Vell de la Bisbal i van patir una contundent derrota davant el Mallorca Bàsquet. La il·lusió que havia generat el triomf a la pista del Tarragona en la primera jornada va quedar una mica esvaïda contra un rival molt potent. Sergi, què en sabem d'aquest cap de setmana?
El conjunt entrenat per Carles Rofes va tastar la dificultat de la nova categoria en la que juga una segona federació amb equips molt sòlids com el Mallorca. La màgia i fortalesa del Pavelló Vell i el seu públic aquesta vegada no van servir de plus per derrotar els visitants. El resultat va ser contundent, 30 punts de diferència. Però ara el que cal és oblidar-lo i pensar ja en el proper compromís. Els bisbalencs visitaran la pista del Platges Mataró, que com ells tenen una victòria i una derrota.
I en futbol, a la Lliga Elite, el Palamós vol oblidar els últims mals resultats. La contundent derrota davant el Sant Mauro de fa dues setmanes i la de la passada en què van caure per 3-1 al camp de Castelldefels. Aquesta setmana els blau i grocs reben l'Atlètic Sant Just.
El Sant Just té 5 punts, un més que el Palamós, però els locals voldran refer-se de les dues derrotes consecutives. Els palamosins esperen que el municipal els aporti el suport necessari des de la grada i aconseguir sumar punts després de dues males jornades.
I a la primera catalana, un Torroella que sembla que tot comença a rutllar rebrà el Cué. Els torroellencs ja sumen 6 punts en les dues últimes jornades i reben el Torelló, que encara no ha sumat i que ocupa l'última posició compartida amb el Montcada.
Els baixempordanesos han pujat fins a la 8a posició després d'un inici complicat. Les victòries consecutives contra Montcada a casa i la de la setmana passada al Camp del Roses han impulsat l'equip amb 6 punts. Aquest cap de setmana, bona oportunitat contra el Torelló a casa per donar continuïtat al bon moment de l'equip.
I pel que fa a segona catalana, aquesta setmana el Palafrugell rebrà el Bosc de Tosca, el Begú es desplaçarà al camp del Gironès sàbat i el Calonja ho farà a Blanes. El Palafrugell, que encara no ha sumat cap punt i és cué, rebrà un Bosc de Tosca que té 4 punts. Per la seva banda, el Begú, que té 7 punts i és tercer, viatjarà fins a Girona i el Calonja amb 6 punts visitarà el Blanes, que és segon amb 8 punts.
El Palafrugell vol aprofitar que juga a casa davant del Bosc de Tosca per començar a revertir la seva mala situació. La sortida del Begú al camp del Gironès sàbat no serà fàcil. Els gironins tenen 7 punts, els mateixos que els begurencs. Els de Begú, però, volen continuar amb el seu bon inici de temporada a segona catalana. I per últim, el Calonja també visita un rival difícil, el Blanes, que és segon amb 8 punts. Però els calongins, que venen de guanyar el derbi contra el Palafrugell, intentaran treure algun punt d'un estadi complicat.
I nosaltres ens anem acomiadant del supermatí, però hem de recordar que aquest divendres encara tindrem un cel força carregat de núvols i podrà ploure des de bon matí amb ruixats localment intensos i amb tempesta. A més, la temperatura mitja acabarà baixant i us recomanem que agafeu un abric abans de sortir de casa. Nosaltres acabem el supermatí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal i ens tornem a retrobar, com sempre, els dilluns a les 8 del matí. Adeu, adeu.